I 4 minuts, tornem amb més actualitat a les 6 en punt. Ara continua atent tot.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Heu de saber que una dona de 102 anys ha estat la inspiració de Mai Diguis Mai, el nou tema del raper Rafael Swing.
Fent-ho'l amb Xisco Nadal.
Encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol, avui amb en Miguel Soler, que continua el control tècnic, i ara en connexió amb el raper Rafael Swing.
Mai diguis mai en aquesta vida, no és més feliç és qui més té.
Una dona de 100 anys me va dir en aquesta edat, no te maten els disguts ni tampoc ansietat. Jo fins ara he tingut sort, l'únic que te mata és sa mort, per molt que tot vagi ben tort. Inestabilitat mental i emocional es vertader mal de tota sa terrenal. Hem vengut en aquest planeta a sentir, no només a existir. Saps què te vull dir? Les coses succeeixen com han de succeir. Coneixement, saviesa i enteniment és completament coherent, és plantejament. Però cadascú veu el món del color que el pinta. No és lo mateix recordar que fer memòria. Res passa de forma aleatòria. Que és ple i que és goig. Ser feliç fins quasi torna boig.
Mai diguis mai en aquesta vida no em volia estar...
Si... Un dinar familiar va ser el motor creatiu de Rafael Swing a l'hora d'escriure i crear aquest Mai diguis mai, el seu darrer senzill. La germana de la seva padrina té 102 anys i un dia de conversa amb ella va ser el bessó del tema que ens presenta avui aquí a Tèntol i que volem comentar en profunditat ara amb el creador del rap rural illenc, el músic Rafael Swing.
Ja podem saludar-lo. Rafael Swing, benvingut a Tèntol, com estàs?
Hola, bones, molt bé, bon any a tots.
Molt d'anys, encantats de saludar-te. Ja ho dèiem, un dinar et va inspirar per fer que mai diguis mai que presentes avui. També va anar aquesta conversa amb una dona de 102 anys que vares dir, escolta, jo això ho he de transformar en una cançó.
Sí, cap i a la fi, jo sempre que puc m'agrada xerrar amb gent sàvia i la gent major té molts de coneixements que moltes vegades no els hi prestam l'atenció que li hauríem de prestar, no? I, clar, una dona de 100 anys ja me diràs tu que te pot dir de lo que és sa vida, no? Ha passat una sèrie d'anys en aquest planeta que mos du d'avantatge i això té un pes.
Clar, i sobretot que allò que t'ha matat s'ha mort, com a conclusió absoluta.
Sí, és una cosa molt evident, però és a dir, per molt que les coses estiguin complicades, per molt que te pensis que no hi ha sortida, mentre et siguis viu, hi ha una oportunitat, no? I això és aquesta frase tan evident que sí, tothom ho sap, però no pensam en profunditat tot el significat que hi ha darrere.
Rafael, què te va contar fil per randa? Perquè, clar, entenem que has hagut de descartar coses a l'hora de fer aquesta música, a l'hora de fer cançó, aquesta cançó.
Bé, és un pot de tot, i com esteis, i jo sempre m'agrada demanar, i quan éreu petita, i què feu, i com era la vostra mama, i com era el vostre dia a dia, no? I clar, i entremig sempre te feia aquella broma, aquell acudit que tu dius, ostres, això ho diu de manera així falaguera, però realment hi ha un trasfons a darrere, que és molt impactant, no? I clar, nosaltres avui en dia ha canviat tant la vida, no?, I xerràvem un pot d'això, no? De dir, avui en dia joves, com que vos perdeu en coses que no són tan importants, aquestes pantalletes i això, que això, clar, això és una cosa molt evident, que tothom ja en parla, no? I això se va descartada d'aquesta cançó, no? Sinó que vaig anar més a la part, diguem, filosòfica, per dir-ho d'una manera un poc així.
I això de fer rap, convé estar sempre orelles vedades per saber què te conta el món i què te conta la gent, perquè mai saps d'on pot sorgir la inspiració per un tema.
Sí, sí. Has d'estar atent en el teu voltant i també, te diria, en el teu propi cos, perquè a vegades una situació te posa en un estat d'ànim que és molt propens a l'hora de fer música, però vull dir, tenint en compte la influència externa, jo que sé, ja m'ha passat anar a fer cafè en el bar i sentir dos homes que conten verbes, jo que sé, qualsevol bajanada que te puguis imaginar, i l'altre li fa una contesta molt ingeniosa i dic, ostres, mira on ha anat a parar aquest home per fer-li una broma o per girar-li la truita, no? I això sempre convé estar escoltant, no? Perquè a part d'això també poden ser paraules i vocabulari que potser feia anys que no senties o directament que no ho havies sentit mai. I a partir d'aquí cerques i ja el vas com incorporant en el teu dia a dia, no? Mm.
Perquè si una cosa t'agraden són les paraules en desús, com en el nostre programa, com a Tèntol.
Sí, a que vosaltres ja vos he de dir, ara perdoneu que me surti un pap, però vos he de donar sonora bona per la feina que estàu fent per mantenir la llengua viva, perquè vosaltres també amb això en sou molt conscients. I jo sempre que puc he dit, no, que és un poc la meva feina. És a dir, jo com que venc de la part rural de Mallorca, jo els meus predins feien feina en el camp i amb animals i això, jo ja he sentit unes paraules que penturé hi ha gent que no les ha sentides, no? I aquí és la manera que jo em play, diguem, per ficar en els meus raps, no? Aquestes paraules que me deia la predina, que me deia la tia, que me deia el meu predí, a la gent major del meu voltant, no?
Clar, per tant, en rap deu tenir paraules exclusives, deu ser l'únic que canta segons quines paraules.
Sí, jo, bueno, exclusiu. Vull dir, avui en dia, gràcies a Déu, hi ha una gran varietat i llibertat a l'hora de fer composició musical, diguem, no? Però sí que és vera que el rap sempre va cercar utilitzar un vocabulari, bé, el manco és rap, diguem, conscient, perquè, evidentment, la fórmula comercial no funciona així, però vull dir, la gent de rap que fa rap conscient i cerca aquest missatge més profund, sempre cerca sorprendre l'oient, inclús en els altres rapers, utilitzant expressions o utilitzant un vocabulari de dir, ostres, ojalà se m'hagués ocorregut jo a fer aquesta rima, quina cosa més bona, quina idea més original, no? I cerca es rompre un poquet això. I això serveix per demostrar la teva habilitat, però també per cridar l'atenció dels qui t'escolta, de dir, ostres, mira a on ha anat a enfilar la cosa, no? Mm.
Som en conversa amb en Rafael Swing, ell és raper, ell també fa tallers, també és productor musical, i avui l'hem convidat perquè ve a presentar-nos aquesta cançó que heu escoltat avui en nosaltres, Mai diguis mai, una cançó inspirada per una dona de 102 anys, que família seva, a un dinar, varen coincidir en Rafael va estar parlant amb ella i li va anar una monada que ha sortit una... De tot això ha sortit una cançó. I te volia demanar, tu ara què deies, per fer rap, paraules, escoltar... Claro, ets un tio molt jove, però és que també vas començar molt jove a fer rap, 14-15 anys ja en feies quan anava a l'institut. Tu notes una evolució. No sé si has desenvolupat el cervell de qualque manera o si ja has aconseguit trucs o no sé què dir-te per poder fer rap ja amb molta més fluïdesa. O tu sempre comences de zero quan te poses davant d'una pàgina en blanc?
No, bueno, hi ha diferents factors, no? Hi ha vegades que sí que comences de zero, però bé, l'evolució, evidentment, és. La tecnologia ha influenciat molt. Avui en dia se poden fer coses que a Pentura fa 20 anys era molt complicat a nivell tecnològic. O, vull dir, ara ja poden fer autèntiques virgueries, sense tenir en compte la intel·ligència artificial, que jo en aquest cas no la contemplo a l'hora de crear, perquè m'agrada ser 100% orgànic amb aquest aspecte. Però sí que és vera que a vegades tu, el que dius, no? El que vas escoltant, te fas com un bloc de notes i vas apuntant idees, conceptes, i a vegades sí que és vera que dius, ostres, que vaig apuntar, no? Quan a lo millor no tens aquesta idea de dir, ara mateix me ve això en el cap, no? De dir, tinc ganes de fer qualque cosa, menys que tenc a dins el calaix, no? I pots partir a partir d'aquí. Què passa? Que també en els anys hi ha hagut una evolució, a part de la producció musical, i això també sí que és vera, que els jocs de paraules, els jocs de síl·labes, les mètriques, això ha anat agafant una maduresa més interessant. Estem parlant del rap consciència. No estic parlant de fórmules de ràdio, perquè és un altre món. És a dir, quan tu cerques vendre sandwichos, tu fas la fórmula perquè allò funcioni. Ja no vas a complicar-te a l'hora de fer la música, diguem, no? Però sí que és vera que és això. Hi ha una evolució que, per un costat, és molt positiva, perquè tens joves que comencen ja també molt joves amb un caixó d'eines que nosaltres a la seva edat era impensable.
M'ha agradat, Celestí, que en Rafael no farà rap IA, només farà rap rural, que és allò que li agrada. Seguir ara per ara dir que no la contempla.
Tot i que hi va arribar en seguir a la ruralia també, eh?
Sí,
hi arribarà.
Sí, no, alerta, vull dir, la intel·ligència és una eina que s'ha d'utilitzar, però sempre consider que la part creativa d'un ser humà, la part dels sentiments, la part de crear algo completament original i genuí, mai ho podrà fer una intel·ligència artificial o un software, perquè li deim intel·ligència artificial i realment és un algoritme que funciona de certes maneres. No és intel·ligent per si mateix. Eh? Això és un altre debat, no? Mm. Però vull dir, és això. Una intel·ligència artificial sempre crearà a partir de lo que ja hi ha existent, a partir d'una mostra, a partir d'un... Nosaltres també ho feim amb les influències musicals, artístiques, el que sigui, però és molt diferent, perquè tu li estàs donant la teva pròpia personalitat. Una IA té personalitat? No ho sap què te vull dir, és molt obert aquest debat.
Ara que veig això, Rafael, de les influències musicals, avui n'hem parlat de com la nova cançó de l'Areja de Van Gogh s'assembla sospitosament a Rayando el Sol de Maná. Clar, bé, és que a vegades que,
sembla que sí,
arranques a partir d'una feina que ja està feta.
Superposar.
Sí. No, i a vegades això també passa. Vull dir, jo no estic dient que hi hagi mala intenció o pintura, que a vegades sí, però vull dir, a vegades passa que tens uns acords o una melodia tan interioritzada que tu no saps d'on te ve, te penses que te l'has inventada tu, per dir-ho de qualque manera, no? Te fiques a l'estudi, ho toques, tal, i tu dius, ostres, és que va. I tu, però, home, és que me sona. I ve un col·lega i te diu, ostres, això és aquell tema de no sé qui. I tu dius, ai, és vera, s'aprei molt. I com que te contagies o te contamines un poquet, no?, d'altres... Però sí, és molt sospitós, aquesta... similitud.
I ha res que t'hagi quedat en un intent? És a dir, quina és la paraula que més t'ha costat rimar, per exemple? O si n'hi ha que t'agradaria que sortissin les teves lletres, però que no has aconseguit que arribassin?
Ui, és una molt bona pregunta.
Clar, perquè, per exemple, Baobab no deu ser tan fàcil de rimar com, jo que sé, cadira.
No. Vull dir, Baobab, sopat, kebab, cadira, estira... no ho sé, després rimes assonants, germina, no ho sé, vull dir,
jo encara pots jugar no he arribat.
Benzina, però vull dir...
No, perdona, m'ha encantat, me menjo un kebab sota un baobab, jo aquí no hi havia arribat, hi ha hagut d'arribar en Rafael Swing, que jo ara fris de fer un haiku que sigui aquest vers, me menjo un kebab sota un baobab.
Sí, de fet, no fa gaire i vaig estar sota un baobab i és impressionant, però vull dir...
Però ara l'ho has mostrat.
Jo dic... Sí, no. Però vull dir, jo el que diria és que el més difícil, segons la meva manera de rimar, perquè hi ha gent que ho fa i ho utilitza com a recurs, és girar la síl·laba tònica de les paraules. D'acord? Per rimar una esdrúixola, sí. Per rimar una paraula plana, hi ha gent que gira la síl·laba tònica de les paraules, saps? En lloc de dir nascut, dius nascut. Tatu, nascut, escut. Saps? Per rimar, imagina't això, la paraula escut amb nascut. Bé, potser és un exemple un poquet de xorra, però vull dir...
No, perdona, això era el que va fer Mecano tota sa carrera i se varen forrar. Per però tant, canviar l'accent...
T'ho facilita molt.
No te pensis que sigui un doi.
No, s'utilitza des de fa molt d'anys, però personalment trob que això, pintura, el que xirria, per dir-ho de qualque manera, un poquet més a l'hora d'escoltar-ho, i si qualcú t'escolta ja té la dificultat de que tu estàs rimant ràpid, toc pentura, li costa seguir-te, si tu aquí ja afegeixes giros de síl·laba tònica, pentura encara ho pot confondre més. I és una cosa que pentura ja no utilitza a l'hora de rimar. Mm.
Som a conversa amb en Rafael Swing, ho dèiem, és músic, productor i també tallerista. I, de fet, avui mos atén per telèfon perquè l'havien convidat a venir aquí a l'estudi, però no ha pogut venir perquè d'aquí 20 minuts a sí. les 6 ha de començar un taller a Manacor. Clar, jo he estat cercant informació i m'ha sortit una entrevista teva que dius és una experiència molt gratificant veure com guanyen confiança, com s'expressen lliurement i s'impliquen. Tot això és molt motivador. Clar, que és allò que t'engresca de fer tallers, perquè també has fet d'això una mica la teva feina, i se t'arrifen arreu de les escoles d'aquest arxipèlag. Això vol dir que saps connectar amb els nins, que no és tothom que sap fer-ho.
Sí, no, la veritat que estic molt agraït, i clar, jo de lo que partesc és que moltes vegades els nins i els joves han sentit a parlar de hip-hop, de rap, però no saben ben bé la magnitud de tota aquesta cultura, no? D'aquest estil de vida. Els poses un poc en context per entendre d'on ve tot això. I clar, i després, una vegada tu ja els has posat exemples, tenen les eines, han jugat un poquet en la poesia, en la rima i en la música, clar, te'n dones compte de que sense ser enginyer aeronàutic pots fer un petit rap d'una temàtica que tu t've de gust o inclús pots expressar qualque cosa que te molesta. No ho sé, vull dir, he tingut coses o casos bastant, no ho sé, a les aules hi ha innovació i coses, idees que dius, uau, com se li havia corregut en aquesta nina. Me'n record, per exemple, d'una nina de 5 de primària de Menorca, no me'n recordo el nom, però bé, els hi vaig dir, com veus el futur? Com penseu que serà demà, no? El tema de ses IAs i això. Bé, i record que va dir algo així com, jo no sé si el futur serà així o si serà aixà. Si una flor florirà o l'hauran d'enxufar. I vaig dir, uau! Una nina de 5 anys de Menorca. Vull dir, això és una de ses ocorrences que de les coses que passen a dins l'aula. Després, man, desgraciadament, hi ha casos de gent que se fica amb un altre i hi va haver un pic un alumne que va pujar a l'escenari amb motiu també del dia de la no violència i diu, vosaltres vos penseu que només fan mal els cops de puny, però les paraules també fan molt de mal i aquí hi ha gent que, diguem, diu coses que no pensa massa, bé, i la qüestió és que després tota la classe va quedar com impactada de dir, ostres, el que acaba de dir, brutal, i van fer una gran ovació. I res, i crees això, un espai de conversa on cadascú diu la seva, n'hi ha que s'ho prenen més seriosament, n'hi ha que diuen les típiques bajanades, fer la gracieta, que bueno, sempre hi ha de vegem per tot, que també està bé, però aquí el que jo realment estic intentant amb aquest taller no és crear un exèrcit de rapers, que ja estaria bé crear comunitat a Mallorca de rap en català, no? Sinó que crear millors persones, millors ciutadans, reflexionar, ser un poc crític, ajudar els altres, connectar, perquè el hip-hop ve de la comunitat. I jo ho vaig veure no fa massa quan vaig estar a l'Àfrica. Les persones sobreviven perquè fan feina amb equip. Una persona que no té absolutament res, tota sola no pot viure. I aquí com que s'està fomentant la individualitat sempre, no? I al cap i a la fi, si no mos ajudam entre nosaltres, tots salts no en poden sortir, no? I és un poc a tot això.
Hauríem de tornar una mica en aquella metàfora de la mata de jonc, no?, que surt de les cròniques medievals, que, clar, un per un, els joncs són fàcils de rebassar. En canvi, tota la mata, la unitat, dona la força en qualsevol, sí, en qualsevol tema. Som en conversa amb en Rafael Swing, raper, que ara mateix estàvem escoltant, jo t'estaria escoltant tot el cap vespre, i te volia demanar, Rafael, si tots podem o poden fer rap. O se necessita tenir unes qualitats especials. Per exemple, si en Celestine i jo fóssim alumnes teus, acabaríem fent un rap o hi ha casos perduts?
Segur.
Que segurament
si
serien,
fóssim alumnes teus,
segurament
segur
serien
que acabaríem
jo,
fent un rap.
Els casos
bueno,
perduts.
Jo l'únic que diria que és una cosa obligatòria és saber seguir el tempo de la música, saber anar a ritme. És com és ballar. Si tu saps seguir un ritme, després la tècnica la pots anar perfilant, però jo crec que si el manco escrit sí que ho faria un rap. si fos si fes un taller.
M'agrada que ja m'hauràs fet una adaptació.
També hem de tenir escapat bastant bé.
Sí, però això de ritme... Jo és que m'he apuntat a Vall de Saló, m'he apuntat a Vall de Bot, m'he apuntat a ritmes llatins, però sempre hi ha un punt en què has de tenir un plus.
De millorar.
Sí, no. Les quatre primeres passes les gafes, però llavors quan vols ballar de veres o quan vols fer un rap de veres, ja no avances. Jo m'he quedat allà com estancat.
Aposta d'Ivan que els rapers van de sortir rapejant al parc, han de practicar un poc davant el mirall perquè fa confiança, perquè, clar, no pots sortir ja de bones a primeres a dir el primer que se t'acut. Has d'esmolar un poc el trinxet.
Ho fas davant el mirall? En el bany?
No. Ara... els assajos normals, ja el mirall ja no em porta. Ja fa molt d'anys que arrossegam i aquest tema de confiança no manca. Mm.
Ja va bé, perquè si no, menjar-se un escenari, com és el teu cas, si no tens confiança, seria complicat. A tu t'ha passat, Celestí, això de practicar abans de venir a locutar?
No, de locutar no.
I de cantar?
No, de fer qualque presentació, això sí, si n'he fet. Rafael, ja som en el compte enrere, cada any passa, de l'esclafit de festa de Sant Antoni. Clar, tu com separes el rap desglosat? Perquè jo no sé si enmig d'un glosat, que quan hi vas o quan en fas, si te ve un rap i fas un rap dins el glosat o a l'enrevés.
Clar, no, bé, jo normalment...
Perdona, Rafael, és que ara apareixes en Puff Daddy mentre feia la pregunta glosar rap, t'ha quedat tot com a molt a ritme, Celestí.
He atruït amb en Puff Daddy, alerta.
No, ja, però bé, ara per una vegada anem a separar art d'artista.
Per una vegada, sí.
Sí, exacte. Rafael, perdona, avanti.
Sí. No, jo anava a dir que, clar, jo com que el món de l'improvisació no és el meu punt fort, jo això en petit comitè, en sos amics, per fer quatre riades d'acord, però, clar, jo en sort los dos no m'atreves que fiquen-me perquè tenen un nivellarro i la veritat que és increïble el que els fan, però vull dir que són... És a dir, se podria rapejar una glosa sense cap problema ni un i també pintura... El que seria més difícil és ficar un rap a dins una glosa. M'explic. La glosa té unes normes que has de seguir sí o sí. Rima consonant, penturada sa A, B, B, A, per dir qualque manera, i han de tenir 7 síl·labes per vers. Nosaltres en el rap no tenim límit a l'hora de fer estructura ni a l'hora de fer rima. Poden fer rima sonant, rima consonant, poden fer ABC, CCC, BBA, poden fer qualsevol estructura i a la vegada la mètrica no la tenim limitada, perquè nosaltres l'únic que mos indica com han de fluir, que és el flow, és el tempo, el ritme de la música. Per tant, dins un 4x4, si és un 4x4, nosaltres anem fluint. I un pot fer 7 síl·labes i l'altre en pot fer 20, si tu trobes la manera d'encaixar-ho. Vull dir que, clar, aquí és a on, si has de fer un rap, pentura ja l'obrir de fer tenint en compte l'estructura de la glosa. Què passa? Que jo no el tenc tan interioritzat com perquè m'afluesqui d'aquesta manera, potser, m'entens? Perquè jo, la meva tendència és fer rap. Quan ja me posa a dir... El meu cervell fa rap. No pens en les normes de la glosa, menys si m'explica.
Clar.
Tenc aquesta... Sí, com aquest mal vici, no? Que el meu cap se posa en mode rap i estic com un poc encaixonat a fer les estructures, diguem, a les que estic més acostumat, per dir-ho d'una manera un poc així.
Però a glosar també en saps.
Sí, glosar. Dic glosar també massa, però sí, sé el que sé l'estructura que té i qualcun n'hem fet,
Per això ho dèiem.
Clar, ho dèiem, que avui cap vespre a les 6 en Rafael Swing farà un dels seus tallers, i parlant de rap has dit que era molt pedagògic perquè combina ritme, llengua, crítica social i creativitat, i que és una manera potent de posar els joves a pensar i de fer aprendre. Si té tantes coses, per què té tan mala fama?
Bueno, això és, diguem, té un poc la culpa les pel·lícules, també. És a dir, nosaltres, durant molt d'anys, totes les pel·lícules ha donat una imatge de rapers que bé, generalitzant, evidentment, no tots els rapers venen del barri, però sí que és vera que, desgraciadament, hi ha un trasfons dels guetos, dels barris pobres, i, de fet, el rap va ser el que va ajudar a molta gent a no haver d'estar fent activitats il·legals o coses més perilloses, I, bueno, jo la música m'està donant un extra, me permet viure, ja no m'he d'anar a jugar a la vida allà. Clar, hi ha aquest 50-50, no? Per un costat ve dels barris un poc conflictius, no sé si estàs al tanto del Bronx, com estava en els anys 70, però vull dir, ve d'un barri conflictiu pobre, on hi havia aquesta supervivència, i després les pel·lícules, que crida més l'atenció, les explosions, la pirotècnia i l'acció, que és drama i la comèdia, pintura, en el gran públic en general. Per lo tant, aquí hi ha l'ingredient de les pel·lícules. Mm-hmm. No sé si m'explico.
Sí.
Totalment, que una cosa és el Bronx i una altra cosa és la realitat extrapolada de rap arreu del món, que no té per què veure una cosa en salt. I de Rafael Swing,
no té res a veure.
No te robam més minuts. T'agraïm que hagis passat per Tèntol avui per presentar aquesta cançó, Mai diguis mai, i te direm adéu precisament amb aquest gitarro que ja has compartit amb el món i que avui has vengut a presentar-nos. Que vagi molt bé, Esteller, una abraçada molt forta i molt d'anys.
Una abraçada, molt d'anys, i que vos... Bé, que la lletra petita de l'any 26 vos surti favorable.
Això mateix.
No, esperen que, com la declaració de la renda, que mos surti torna.
Exacte.
No,
sí.
Una micona. Gràcies, Rafael. I com gràcies, vos deia, vos deixam amb una micona més de que mai diguis mai, i tot d'una tornant, que ja tenim per aquí en Pablo Sierra, que vendrà a parlar-nos a les cançons dels altres de la relació que hi ha entre futbol i artistes anglesos.
Mai diguis mai en aquesta vida, no és més feliç és qui més té. Una dona de 100 anys me va dir en aquesta edat, no te maten els disguts ni tampoc l'ansietat. Jo fins ara he tingut sort, l'únic que te mata és la mort, per molt que tot vagi ben tort. Inestabilitat mental i emocional és vertader mal de tota la terrenal. Hem vengut en aquest planeta a sentir, no només a existir. Saps què te vull dir? Les coses succeeixen com han de succeir. Coneixement, saviesa i enteniment és completament coherent, és plantejament, però cadascú veu el món del color que el pinta. No és lo mateix recordar que fer memòria. Res passa de forma aleatòria. Que és ple i que és goig. Ser feliç fins quasi torna boig.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les Illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. Quina paraula creus que s'està perdent?
I una paraula en desús. La teniu vosaltres. Tèntol. El que passa és que vosaltres l'heu reactivada.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Ara, estimats oients, m'ha de que voltros, i vos explicaré la conversa que manteníem fora micro, perquè tenim el Cindy Esposat, que és el meu estimat Toni Rigo,
i està passant.
I parlen de la mida del penis a l'estat espanyol. I tenen un rètol que posa penis talla M. i ara manteníem una mica una conversa...
La culpa sempre és de la televisió.
Sobre aquest tema. No, perquè ho tenen aquí apuntat i era aquest debat que manteníem, però no parlarem de mides ni de talles, perquè avui en Pablo Sierra, a les cançons dels altres, ve parlar-nos de futbol i te volia demanar perquè hi ha molta relació entre futbol i música, més enllà de que en Maradona... va cantar en Pimpinela, querida amiga.
N'hi ha moltíssima i estàvem pensant que els porters són artistes de mena. Diuen que estan un poc tronats o sonats.
Jo ho era, porter, mira.
Però no és músic encara.
No és músic encara.
Estàvem pensant en el Mono Burgos, en Julio Iglesias, que també va ser porter, o en José Manuel Pinto, que és productor
i
cantant de rap, reggaeton, una cosa així. Sí. No, però s'excusa avui, Xisco, és una altra. Amb el vestit de la Pedroche i el concert de Viena, els partits que es juguen, i tu saps, com a col·laborador de la secció d'esports d'aquesta casa, els partits que es juguen a la Premier League l'1 de gener i també dia de Sant Esteve, la segona festa, el Boxing Day, que li diuen, són una d'aquestes estampes que mos fan recordar que arriba Nadal i que saluden l'inici d'any. Aquest viatge per Gran Bretanya, que farem avui, serà de nord a sud, així que la primera parada ha de ser Escòcia, perquè parlar de futbol també és parlar, en certa manera, sobretot quan miren cap a Silla, on es va inventar aquest joc de rock and roll. I en clau escocesa no es pot fer una cosa sense anar a una de les ciutats on existeix una rivalitat més bèstia entre dos equips i dos aficions. M'ho referim, esclar que sí, a Glasgow.
I aquí tindríem Pablo Rod Stewart en representació del Celtic, l'equip més estimat a l'illa d'Irlanda.
Perquè va ser fundat per immigrants irlandesos i representa aquest representant a la comunitat catòlica de Glasgow. Entre aquests aficionats tenim aquest ser, un dels cavallers potser de dubtosa reputació que apareixeran avui a les cançons dels altres. És ni més ni menys que en Rod Stewart, que de jovenet, abans de començar a cantar en Fences, va provar això de ser futbolista professional, va estar a punt de fitxar pel Brentford, que no sé en quina categoria estaria llavors, a finals dels anys 60, però es va decidir per sa música.
I crec que era segona.
Segona divisió?
Me sona.
Segurament, sí, el Brentford és un equip que sempre s'ha mogut per aquestes categories.
Sí, entre primera i segona, sí.
Tot i que darrerament ha estat molt en Premier League. I ara crec que ja l'han comprat uns inversors, no sé exactament d'on són, però durant les últimes temporades era l'únic equip de l'elit que encara tenia un accionariat 100% anglès. En Rod Stewart, que és nascut a Londres però de família escocesa, doncs es sent molt, molt seu, el Celtic, i fa uns anys, no sé si us recordeu, temporada 2012-2013, va plorar la llotja de Celtic Park, de l'estadi del Celtic, perquè el seu equip va guanyar un partit de Champions al Barça de Guardiola. O sigui, poca broma, era un partit de lligueta. Però bé, coses de la nostàlgia.
I una cosa pareguda, Pablo, li succeeix als germans Young, que els fundadors d'ACDC tenen el copartit entre Glasgow i Sydney, la metròpoli australiana, on va anar a parar la seva família quan ells eren adolescents.
Ells sí que són escocesos de naixement, però als antípodes no han deixat mai de patir amb el seu equip, que és ni més ni menys que el gran antagonista del Celtic, el Glasgow Rangers. És el club dels protestants i també l'amo d'Ibrox Park, el camp on més banderes britàniques es mostren i més cançons a favor de la unió entre els regnes d'Escòcia i d'Anglaterra es poden veure en qualsevol partit de la lliga escocesa, per raons òbvies, esclar. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa,
La cantaves, en aquesta xisco? Bé, encara ho fas, eh?
Sí, és de les poques de Sting que m'ha ser...
Sencera.
Sencera, sí.
Crec que avui el repertori serà apte per tots els paladars. O sigui, és un bon detox després dels dinars i de sopes nadalencs. Mm.
Per seguir viatge cap a Londres, Pablo, creuam aquesta frontera que separa escocesos i anglesos per descobrir, potser, a l'audiència de Tèntol, que una altra estrella del rock tampoc va quedar massa enfora de ser futbolista.
No és un caprici que estiguis un en aquest senyor, perquè diuen que Gordon Matthew Thomas Sumner, que és com es diu, en veritat Sting, li van posar aquest mal nom, que vol dir fibló o agulló, perquè al pati de l'escola jugava amb un jersei de ratlles grogues i negres, que és un vestuari molt poc futbolístic, si no és del Saragossa, que van tenir una camiseta suplent molt recordada, també, doncs, molt, molt de vespa. Que després, també, diuen que Sting va aparèixer vestit així, no sé si com un homenatge en aquells temps on somiava en ser futbolista del seu equip favorit, a les primeres actuacions de Police, quan ningú no els coneixia. I sí, el baixista i cantant va compaginar música i futbol fins gairebé la vintena, i tot que es va convertir en una estrella gràcies a la seva primera passió, mai ha deixat de banda la segona, que més que el futbol podem dir que és el Newcastle Football Club. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a mask. Si existeix un club britànic on es mesclen les paraules èxit, imaginació i, tot i que ara sigui propietat d'un holding nord-americà arrelament, aquest seria el Liverpool, Pablo. I música, també, perquè no es pot concebre un partit de Liverpool sense que soni el You Never Walk Alone, que no va ser una composició dels Beatles, i ara explicarem per què. El club de futbol, el Liverpool, és una de les poques referències, trob jo, d'aquesta ciutat portuària, amb potència prou per competir amb el fenomen que va representar la banda més icònica d'aquesta ciutat tan musical, també. Però aquí hi ha una anècdota curiosa. Seria lògic intuir que, ni que fos per postureig, hi hagués hagut majoria red dins els Fabulosos 4, no? Però aquests músics, doncs, van tocar junts mentre ja estava el que es va conèixer després com el Passing Game de Liverpool, quan van guanyar tantes Champions més tard, als anys 70. Però no, resulta que pràcticament a cap dels quatre els agradava el futbol. Diuen que Ringo, com sempre, era el rarot de sa banda, però era tan raro que, en comptes de ser de Liverpool, era de l'Arsenal, perquè es veu que tenia família que venia de Londres. Però ni a Lennon ni a Harrison el futbol els agradava mica. Tal volta perquè venien de famílies molt bohèmies en aquella època, doncs no acabava d'estar ben vist en segons quins ambients culturetes dir públicament que t'agradava el futbol. I McCartney, que alguna vegada sí que ha dit que tenia equip, doncs ha fet una mica això de ser sevillà i voler ser sevillista i bètic. De vegades ha dit que era de Liverpool, de vegades ha dit que era de l'Everton, que no s'odien tant com Celtic i Glasgow Rangers, però està així sa cosa. Així que no sabem si això ho va dir per quedar bé o era una tècnica de màrqueting per guanyar encara públic.
Clar, les bateries per totes bandes, sí, solen ser els que tenen més caràcter i també és més
esporters,
singulars.
Esporters d'un equip de futbol.
Exacte. Aquest dubte és d'en Paul McCartney, els germans Gallagher no els tenen, Pablo, no? De cap manera.
De cap manera, no. Ja quan van anunciar el seu exitós retorn als escenaris, i dic exitós perquè trob, no sé si potser se m'ha passat per al que no s'han barallat.
Això jo crec que no ho han dit.
O almenys no ha transcendit.
No ho han dit, però jo segurament que el que...
I han fet 40 concerts, que no són pocs, amb els seus desplaçaments, estar allà, fer la prova de so, etc.
Pot ser
que
xerra molt.
Jo crec que han après que pels euros, de vegades, pegar-se un puntet a sa boca, potser no és tan greu.
Crec que el pitjor que va passar, o el més escandalós que va passar durant la seva gira, és que van detenir un familiar, no record si era germà petit o un cosí petit, que havia treballat amb ells, duent-los tot el tema de el management i tot això, perquè ja tenia problemes previs amb, amb la justícia. I doncs va esclatar tot mentre ells estaven girant. Però bé, quan van anunciar el seu retorn en aquesta mateixa secció, ja van recordar el seu fanatisme irracional pel Manchester City. Ells no tenen dubtes, de cap manera, de quin equip animen. I què ho diu un seguidor del City per damunt de tot? Doncs el Manchester United, que fins fa una dècada, i aquests anys de fantasia en Guardiola a la banqueta del City, era un club molt més guanyador i molt més global. Però atenció a aquesta història, o a aquesta imatge. A la primera portada que va donar Oasis, a les discs Definitely Maybe, entre moltes altres referències, perquè hi havia com molts McGuffins allà amagats dins aquella foto, era una foto d'una habitació, doncs sortia un retrat de George Best, que no només és el jugador més carismàtic, potser, de la història del United, de la història vella del United, sinó que pel seu aspecte, per l'època en què va jugar, finals de 60, primers dels 70, i pel seu comportament díscol, el van apodar el cinquè Beatle.
Li agradava sortir de festa, segon diuen, també.
Diuen que va estar mitja hora sense beure alcohol i que van ser els 30 minuts més desaprofitats de la seva vida.
Sí, sí.
O sigui, que podria haver estat el tercer integrant de Messi, tranquil·lament.
No hauria passat res.
Ara jo recordo una portada d'un altre disc de on surt George Best, el debut de The Wedding Present.
Ah-ha.
Sí? Si coneixeu aquesta,
no.
Banda, aquesta fotografia no tenia... que ara s'ha cercat.
Sí.
Mira.
És una de les seves fotos més famoses d'aquella època, on els futbolistes no tenien tant... un banc d'imatges tan enorme.
Sí, sí. Ara bé, Pablo, no podem donar per complet aquest binomi futbol-estrelles de la música britànica sense parlar de Sir Elton John.
Evidentment. Espera't, que ara li descobrirem una cosa, però de pes.
Francisco, ara fora micro ha demanat, era futbolista.
Elton John no va somiar en ser futbolista.
Doncs coneixia aquesta dada.
Mai ha tingut massa cara de futbolista o cos de futbolista, però sí que ha estat un gran, i és un gran entusiasta de futbol.
Ja duia ses ueres.
Atento al mai farem body shaming. Tothom que vulgui ser futbolista té cos de futbolista.
O no pots tenir cos de futbolista, però sí mentalitat de president. Perquè Elton John, el 1977, és a dir, parlant d'un dels seus moments més fantàstics de la seva carrera, doncs es va convertir en president del que llavors era un dels pitjors clubs del futbol anglès, parlant del Watford, que malvivia en aquell moment per sa quarta divisió. En només 7 anys, i comandats per un entrenador que es diu Graham Taylor, i que després, ja a principis dels 90, va arribar a ser seleccionador nacional, el Watford no només va afunyar l'elit, sinó que va arribar a ser subcampió de la First Division, que és com es deia llavors, la primera divisió anglesa, perquè no s'havia creat la Premier League. I a més van jugar una final de Copa. No van aixecar títols, però, clar, aquells moments de glòria són motius de sobres, perquè si mai entrau a Vicarage Road, que així és com es diu l'estadi del Watford, pugueu seure a la graderia Elton John, que va ser president durant tota aquella etapa, que va aconseguir que arribés inversió en el club pels contactes que tenia i que a dia d'avui és president honorari del Watford, que és un càrrec que, ja ho sabem, és vitalici. O sigui que fins que sigui en aquest món, serà Elton John, serà el president del Watford.
Un veritable conte de fades, aquest d'Elton John amb el Watford, que recorda, per cert, la història de les bandes que segurament hauran ficat més cançons festivaleres dins de videojocs de futbol.
Què és aquesta? Parlant d'una de les bandes favorites, no sé si sap que més t'agrada del pop anglès o de l'indie anglès, Miquel Jung.
M'agraden molt. I, de fet, els vaig conèixer així, jugant a un videojoc de futbol, que sortien moltes cançons bones, com és el FIFA.
Perquè els que sabien, pràcticament des dels seus inicis.
Sí, en Giscol de Conell.
És una banda molt de festivals, i és bé que si no has sentit mai, però has jugat alguna vegada a videojocs de futbol, és... la típica tonada que te recordes menús aquests de on has de seleccionar els
que s'havien, no són molt cap de cartell. Clar. Però sí que són dels que solen tenir més gent en els festivals.
Perquè t'ho passes molt bé, i això ho van comprovar els aficionats.
No fa falta rigui.
De l'equip també d'escuret dels integrants dels que s'havien, perquè ells són de Leicester. Allà hi ha més d'un equip, però el més important és el Leicester City, que tot i ser més important de la seva ciutat, és un modest del futbol anglès, no sempre ha estat a primera. I fa uns anys, fa una dècada exactament, enguany es decima aniversari d'aquella fita, es va convertir, de moment, en l'últim modest que ha aconseguit guanyar una gran lliga europea. Ho va fer per sorpresa de tothom a la 2015-2016 i el vestidor d'aquell equip que entrenava, Claudio Ranieri, un entrenador molt conegut a Espanya perquè va estar al comandament d'un València molt, molt mític, també no deixava de sonar aquesta cançó que es diu Underdog i que a més és un concepte molt futbolístic a Anglaterra perquè es fa servir per anomenar un equip que no és favorit, que és molt modest i acaba arribant a una final o fregant una lliga, un poc un Mallorca de Birmingham 99.
No, i per si qualcú no ha apreciat, una vegada més, té tot el servei públic, ningú ha dit Leicester.
Leicester City,
que és com se pronuncia, ho dic perquè també aquí, una mica com aquelles classes d'anglès de I am Mazzi,
es muda el listening.
Però amb en Pablo Sierra.
Bueno. I acabam aquest viatge, Pablo, com no podia ser d'una altra manera, a Londres, la ciutat amb Buenos Aires, on més derbis es juguen cada temporada a màxima categoria.
Sí, perquè l'habitual, Celestí, és que 6, 7 o fins i tot 8 equips de Premier League doncs siguin londinencs. Clar, és una gran metròpoli, és un lloc on de sempre s'ha jugat a futbol perquè és un dels indrets del Regne Unit on es va originar aquest deport. I deixant de banda casos molt concrets, com per exemple serien els Iron Maiden amb el West Ham, són verdaders fanàtics, s'integrats d'aquesta banda, dels pares del heavy metal d'aquest equip, que a més ens escut té dos martells, o sigui que estaven predestinats a trobar-se. Si un club guanya en afició, no només entre músics, sinó entre gent de l'Star System, podem dir del show business, aquest seria l'Arsenal.
Pink Floyd, Roger Waters, and David Gilmour, Mick Jagger, Chris Martin, Nedido, el DJ Pete Tong, són fans de l'Arsenal, a més d'una botifarra d'actors i actrius nord-americans, Pablo.
S'ha de dir, no sé si a vosaltres us passa també, que l'Arsenal és un equip com simpàtic.
Sí,
és fàcil ser de l'Arsenal perquè guanya prou, però no guanya sempre.
No guanya títols, no gaires.
I té el punt aquest que quan guanya ho fa jugant molt bé. Però sí, és bé, té moltíssims aficionats, i una d'elles és Nadua Lipa, a qui no us hauria d'estranyar veure algun dia a la llotja de Son Moix, no només perquè li agradi molt Mallorca per venir de vacacions,
Nadua,
sinó perquè, tot i que va néixer a Westminster, és filla de kosovars. I, clar, per veritat, Morici, jo trobo que ella donaria moltes coses, perquè depenen d'aquest capet per intentar classificar-se pel Mundial. Han de jugar sa darrera repesca, ara en març. Ho tenen molt difícil, però qui lo sap? Tal vegada veiem a Kosovo al Mundial i a Dua Lipa animant en aquelles graderies. Una Dua Lipa que es nota molt que és de seu any, del 95, perquè no sé si heu trobat que entre la gent que està fregant sa trentena o entrant a sa trentena, s'ha posat molt de moda això d'anar vestits en camisetes retro. I si poseu Dua Lipa futbol o futbol en castellà, doncs te surt un reguitzell d'imatges d'ella en camisetes de qualsevol.
M'assembla apropiació cultural.
Trobes?
És com la gent que du camisetes de Ramones fora de les escoltant mai. O ara que mos va deixar Robin i està tothom a començar a rescatar tot allò que tenia dins l'armari d'Extremoduro. Doncs, si ara estàs fan de veres, troc que tens dret a lluir-ho. Si no...
Com Rosalía amb el Malquerer, però malament.
Per exemple.
Sense traça.
Sempre està bé, però si ho coneix. És dir, si llavors,
jo penso que sempre hauries
de... Aquella camiseta te fa descobrir.
Coneixer-ho una micona, les coses com són. Pablo, quedes fiuat aquest nostre i de més música en aquest programa.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
el Guateque Musical.
Avui, doncs, primer Guateque de 2026. Acabem esperant amb música avui dedicada als finals.
Clar,
Miquel Jung.
Avui és el primer programa de l'any.
I darrer de la setmana.
I darrer de la setmana. Mm. I hem dit adeu al 2025, que ja ha acabat.
Per tant, si qualque dia havien de parlar de finals...
Era avui. Clar que sí. Dedicarem el nostre Guateque als finals, als adeus, a les cloendes de cicle, com la que viurem tot plegats, la que vàrem viure tot plegats l'altre dia. I ens entrem aquest Guateque per l'inici, quan comença el final de Glaux.
La llum m'envolta, m'aixeco sense pressa, el sol truca a la porta per dir que ja és de dia. El cap em roda, em sembla que he venut la vida, només he mal dia.
Els finals poden ser de moltes castes, per exemple, feliços, com canten aquests, la terrasseta de Preixens.
S'ha decidit i després de molt de temps l'he dit aquesta nit a la Judit, ai, quin neguit. I es fa petit i confon les paraules, tot sembla un acudit. Ho t'he fotut, el meu amic. I li toca un pit, ella fot barrada i me'l deixa estabornit. Ella li diu, només amics.
És que és un tema tan obert d'aquest que te pot venir qualsevol cosa.
Sí, sí, sí. Clar. Sí, sí.
Com... I a més, tenen un nom simpàtic. A mi m'ha fet gràcia, la terrasseta de Preixens. No ho sé.
Ah, de Preixens, sí. Això de Preixens?
No sé com se pronuncia, és veritat.
Ah, bé, sí, no, exacte, seria Preixens, perquè si no duria Zen.
Exacte.
Clar, sí, sí, de Preixens. Bé,
ah, cercaré bona, és Preixens, quan t'ho hi poren partida.
O de millor que una, el que dia.
De cap de setmana.
Sous un poble,
eh? Un pugui baixa.
Segurament sí. Hi ha finals i finals, i un dels més complicats és el final de mes. Canta Ana Maria Jaume.
Ja sabeu que no m'agrada deixar-vos en dubtes.
Cap ni un.
I ja localitzat, Preixens, on és?
Preixens.
Preixens, on
és? Jo diria.
A Guissona.
A la comarca de la Noguera, a la vall del Sió, un afluent del Segre.
I de...
Bon lloc per anar.
Seria un... Podem fer un cap de setmana?
Un poc de fred.
Podem anar, ara, podem anar.
Bé, sí. I no tenen neu.
I podem anar per primavera. Més cançons.
Vinga, més cançons, que aquesta a mi m'encanta. Els Europe són especialistes fent el compte enrere. I sabeu per on vaig. I els anys 80 ho varen demostrar amb aquest The Final Countdown.
Cançó del
86.
Sí, sí. I encara sona i molts agrada escoltar-la.
Això era heavy, eh?
Sí, un heavy més comercial.
T'anava a dir.
Podríem pleure pedres.
Tots els heavies d'aquella època tenien una cançó comercial per agradar en el mainstream.
Clar.
En Bon Jovi ho va fer, també ho va fer Guns N' Roses.
Això en més puristes no agradava.
No agradava.
Eren les cançons que els puristes del heavy no escoltaven.
Recordava jo tenia
un cosí heavy que se deia en aquella època, i The Final Countdown no l'escoltava.
Mm. Perquè no és heavy, això. Mm. De vegades, la millor manera d'acabar una relació és taxativament, com va fer Maria Jiménez un temps ençà amb Se Acabó.
Solo sé que no te quiero. Que yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada.
el luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Mi mundo es otro.
Quina gran cançó.
Quina fantasia.
I quant de rerefons.
Sí, en Sussurro Reixac és una mica més suau que na Maria Jiménez, però bàsicament el resultat és el mateix. Adeu, et dic.
Adeu, et dic. I no et dic amor. El que he sentit dins del meu cor avui. Adeu, et dic. I és que aquí ho deix tot. Res té sentit. Tot ho veig fosc avui.
I tancar la paradeta amb el final dels finals. El fin del mundo de La La Love You.
I nosaltres també ho deixem aquí. Arriba el nostre final. Gràcies a en Lluís Fortesa i a en Miguel Soler, que han duit el comandament tècnic del programa d'avui. Gràcies a en Miquel Jung i a en Celestí Oliver. Moltes gràcies.
Oh, gràcies, gràcies.
I gràcies a en Sierra, que sempre se queden els guateques, perquè si una cosa li agrada és el guateque.
A jo m'encanta berenar amb altres.
Visca es berenar i visca la música. I res, nosaltres ho deixem aquí, dilluns hi tornem. S'acaba la meva setmana al capdavant de Tento. El dilluns ja tindreu a la directora titular, que torna a Margalida. Que sieu molt feliços i amb mi vos veig després de Reis, que vos duim moltes coses. Adeu.